Avui arribem a la conclusió. Avui sortirem de dubtes. Per què ens tracten tan malament els bancs? Això sí, abans hem de parlar d'una altra cosa. Aquest divendres, no, Gonzalo?
És aquest divendres.
Estrenes com a programa de televisió, sí. Com a presentador de programa de televisió.
Així és.
Jo tinc ganes de veure't.
Jo també tinc ganes de fer-lo.
Heu fet algun zero o alguna cosa, o no?
Hem fet algunes proves aquest matí.
I què tal?
Bé, és una qüestió de que se sàpiga per on hem de moure,
sí.
També a la vegada que sigui més curt en les frases que faig, i també pues, els desplaçaments cap a un lloc i cap a un altre.
Cap a un altre, allò que el realitzador sempre sàpiga cap a on vas, sí, no? Perquè et puguis seguir la càmera, no? Sí. Avui TV.
Avui TV. Aquest divendres a 3:15.
A 3:15 de la nit, Gonzalo Bernardo s'estrena un programa de televisió que es dirà Economia de Guerra.
Economia
no?
de Guerra.
Molt bé.
Sí, sí.
Bueno, el programa d'economia... Sí. Faràs entrevistes o com anirà la cosa?
En principi està planificat com fem un resum setmanal, fem economia casolana, és a dir, per exemple, un comparador de preus, unes recomanacions per estalviar, a la vegada ens fiquem després en el tema del dia,
uh-huh.
el primer tema del dia serà la inflació,
clar.
I això amb una taula d'experts el relacionem també amb els mercats financers o immobiliaris i finalment fem l'empresa de la setmana.
Però patiràs, eh?
Per què?
Home, perquè tu estàs acostumat a ser el contertulià, el que diu tot allò que vol, el que no sé què, i aquí et toca moderar.
Però en la universitat he fet moltes moderacions.
Sí, sí.
Estic força acostumat. També és un programa que jo presento, però que, evidentment, no tinc temps per dirigir-lo, perquè jo soc principalment professor d'universitat.
Ja, ja.
I possiblement vegi algunes coses que jo possiblement opinaré al contrari.
Clar.
O diferent, però aquí el principal és que...
Tinc que aguantar, eh? Mira que a vegades és difícil, això.
Hi ha una línia de programa que està molt clara i doncs jo faré el que em cal fer, ser el presentador i ser una mica el director d'orquestra.
En català o en castellà?
En català.
En català, molt bé. Sí, veure, sí. Tinc moltes ganes de veure't presentar el programa. Deixa'm dir-te que em fa molta gràcia.
Doncs sí, moltes gràcies, Toni.
No, segur, estarem allà fent claca, incrementant el share de l'audiència de televisió. Recordin, aquest divendres de 9:45 de la nit, avui TV s'estrena Economia de Guerra. Parlant d'una altra guerra, la que tenim amb els bancs. Què ha fet aquesta gent? És a dir... Aquestes noves sucursals bancàries, que en principi haurien de ser fantàstiques i més agradables, ens han portat a viure un autèntic malson cada vegada que hem d'anar al banc. Eh?
Bé, mira, jo l'opinió que tinc és que en els bancs tenen un personal que està força bé, no tots, però la majoria, i uns directius que són molt dolents, que tenen... venen de molt bones famílies, tenen molt bones relacions socials, bones relacions polítiques, però que no saben del negoci. Llavors, ja des de fa anys, ells són incapaços de generar nous ingressos. És a dir, per exemple, van tenir en el seu moment la cartera immobiliària d'Espanya. Doncs no la sabien vendre per la xarxa.
Uh-huh.
És impressionant. Tenien el crèdit, tenien els pisos, tenien una xarxa molt àmplia per tot Espanya, però no eren capaços, perquè vendre un pis és molt més difícil que vendre un fons d'inversió, una alarma,
clar.
O fins i tot un frigorífic,
sí,
perquè
sí.
Avui hi ha entitats que et venen tot.
Sí, sí, és veritat.
Clar, a partir d'aquí, es dediquen principalment a reduir costos. I diu, mira, aprofitarem la tecnologia per reduir aquests costos i que els costos són de personal. Incentivarem a la plantilla per fer que una part important de les persones que venen a l'oficina no vinguin i operin a través d'internet. És a dir, expulsem a la gent de les oficines. Després, en aquesta mateixa plantilla, els direm, mireu, és que sobreu, perquè ja la gent ve menys a l'oficina.
Clar. A mi els que m'amoïnen més dels bancs són la gent que hi treballa, eh?
Sí, sí. I ho estan passant molt malament.
Però segur.
Llavors, en algunes entitats, doncs, el nombre de gent que treballa ha disminuït molt més percentualment que la gent que va a l'oficina. Per tant, les persones que estan treballant tenen que atendre més gent. A la vegada, les noves tecnologies significa que tenen un control molt més estrict compte de la seva productivitat. Clar. I la seva productivitat no és atendre bé la gent, no és donar satisfacció als clients. No, 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 és vendre, vendre, vendre.
Sí, sí.
Ara toquen vendre 5 alarmes, ara toquen vendre 5 televisions, ara toquen vendre...
És interessant veure com ha canviat el negoci, és que ha canviat.
Bé.
Com a mínim la percepció del negoci.
Clar, però fixa't una cosa de la intel·ligència d'aquests... d'aquests directius. Si tu transformes l'entitat no, no que et dona serveis financers, sinó que et donen tecnologia, en un moment donat qualsevol empresa tecnològica que vulgui fer de banquer, uh-huh, és que té avantatge comparativa. No la tens tu, la té l'altra, perquè tu has agafat i allò on eres fort l'has destruït. Però és que els incentius són molt clars. Els grans directius cobren segons els beneficis en alguns casos i en altres segons la cotització de l'acció. I en altres es posen els diners que li donen la gana. Yeah. Perquè malgrat que ho fan molt malament, hi ha algú que cobra 8 i 10 milions d'euros. A partir d'aquí, la seva idea, i per dir que fan una gestió raonable i obtenen beneficis, és... Reduir personal.
I complicar. Jo recordo quan... els caixers automàtics, no? Te'n recordes que li deien el caixer ràpid?
Sí.
Abans es deia caixer ràpid, ara és qualsevol cosa menys ràpida. I a més entenem perfectament que sigui així, perquè clar, fas que molta gent que tecnològicament no se'n surt hagi d'operar amb uns caixers que no acaben d'entendre. I això provoca cues i cues i cues. I estem veient, efectivament, i n'hem parlat aquí al programa, recordo fins i tot que vam saludar aquell senyor que va fer aquella campanya de recollida de signatures, que els va obligar d'alguna manera a dir que anaven a rectificar.
Però
el que he dit.
Res, Toni.
Bé, he dit que van dir que rectificarien, no he dit que rectifiquéssim.
Aquesta senyora neoliberal que tenim en el govern espanyol, anomenada Nadia Calviño, va dir, jo regular-los? No, que s'autoregulin. Toni, és impressionant. És impressionant com, davant d'un greu problema social, perquè han abandonat moltes poblacions petites. No, mm-hmm, estic parlant de poblacions de 500 habitants. Estic parlant de poblacions de 10.000 habitants.
No és tan petita la població.
Sí, el nombre de bancs en poblacions de 2.000 habitants, a vegades et trobes un o dos.
Yeah.
Llavors, per què? Perquè... el diu, mira, farem una altra cosa. En lloc d'agafar i en lloc d'atendre aquestes poblacions amb un local i persones que siguin del banc, és a dir, fixes, que els atenguin agents financers, tradueixo, autònoms,
yeah,
que només ingressen segons el que produeixen. I ens traiem de sobre...
Aquest és un model productiu que cada vegada està més clar. Efectivament, estem veient-lo a molts més nivells, d'altra banda.
És un model basat en dues coses. Els avanços tecnològics, utilitzats força malament, uh-huh, i en segon, la precarització del treballador. En lloc de tenir un senyor que pugui cobrar 50.000, 60.000 euros amb un contracte fix, tinga un autònom que moltes vegades farà altres coses i també farà de prestador de serveis financers a compte del banc.
O sigui que per ser un bon client del banc, perquè et tractin bé, què ha de passar?
No. Mira, t'explico. T'explico una experiència que ja veuràs. Aquest és un senyor que agafa i està fart de el banc més popular a Catalunya històricament i es canvia a una altra entitat. Bueno, per canviar-se a una altra entitat, i principalment és una hipoteca, el que agafa una empresa de hipoteques virtuals. Mm. És a dir, aquesta empresa, sense moure't tu de casa, agafarà i et donarà ofertes. Val? I tu poses els requisits que per acceptar aquestes ofertes. Val. Li entren tres... perfecte. Agafa una d'elles, en principi molt bé, unes condicions força bones, tenia una hipoteca a l'1,65, li baixen a l'1%, bé, i les condicions de fidelització, doncs, aquest senyor pensa, diu, bueno, farem una cosa, ara m'obliguen a contractar una assegurança del domicili, val, me cobren més del doble de la que jo obtindria per la meva, pel meu compte, bé, però la hipoteca és bona. M'obliguen a posar uns diners en un fons d'inversions, bé. Els fons d'inversió que m'obliguen a posar els diners no són gens bons, però la hipoteca és bona. Val? I té aquest senyor la idea de que, mira, jo guanyaré, però ells també guanyaran, perquè el negoci és així i moltes vegades és la millor manera de continuar fent al llarg del temps. El banc no ho entén així. El banc pot semblar simpàtic quan el que succeeix és que et capta. Però al fidelitzar-li no li interessa.
Però per què no li interessa?
No, perquè ell entén que tu ets una taronja que t'ha d'exprimir el 100%. És a dir, que el negoci, si és de 100, el banc s'emporta 100 i tu 0.
O sigui, que els és igual tenir-te content o no.
No, és els igual. Aquest senyor és una persona bastant entesa en matèria financera i li presenten a un gestor de patrimonis i li diu, escolti, miri, no m'expliqui xorrades. Perquè el que volen és que posis els diners en un determinat lloc. Dic, escolti, que jo em dedico a assessorar financerament a gent i, per tant, no li invertiré en res. Bueno, i a partir d'aquí, quan intenta fer altres operacions amb aquesta entitat ja no li comença a interessar. Es demora la concessió d'una altra hipoteca que també anava a traslladar i comencen a canviar les condicions. I a partir d'aquí, tens dues opcions. Dir-li, miri, escolti, tingui compte amb qui està tractant, perquè sé, un, que he perdut amb el fons d'inversió, i ho sabia des d'un principi, sé que l'assegurança de la llar és extremadament cara, sé que a vostès les interessa res la fidelització, i com m'inflin els nassos, me'n vaig a un altre lloc. És a dir, si tu no et poses fort, et poses de mala llet i l'armes, no et faran cas.
Com les companyies de telèfon, no? Recorda molt, eh?
Jo diria que les companyies de telèfon són bastant millor que com a mínim una...
Segons el dia i segons el trobes, com a
mínim,
eh?
Com a mínim una... que aquests. Aquests tots són iguals. La història és molt senzilla. La història és... Si tu a mi em fas una concessió, és que ets idiota. És a dir, si el client li fa una concessió al banc, és que és idiota. I, per tant, intentaré que em faci una altra.
Que difícil és saber com ha d'actuar.
I tu, en aquest cas, has d'anar... Has de ser una mica xulesc, has d'agafar i posar-li les coses claríssimes i entrar en conflicte. En el moment que entres en conflicte, diuen, uf, ja passes a una altra categoria,
yeah.
I et comencen a tratar millor i intenten prendre menys el pèl. Malgrat que això és una tentació que tenen totes les vegades per la senzilla raó de que, ja et dic, estan sempre que has de vendre. I això et parlo del banc més gran al banc més petit.
Doncs quin panorama, no? I anem en la bona direcció, que ja m'imagino la resposta, però és veritat també que està canviant el negoci, com està canviant tot, eh? Vull dir, i tenim moltes variables al damunt de la taula, fins i tot amb el tema dels criptobancs, no? Que hi ha qui efectivament està apostant per aquest tipus d'iniciativa. Jo no sé si creus que la banca digital, els criptobancs, tot el que pugui arribar, en definitiva, s'havia parlat fins i tot a Google, com a futur banc. No sé si tot això canviarà les regles del joc i d'alguna manera ens acabarà beneficiant una mica tota la resta.
Mira, primer, qualsevol tema relacionat amb cripto és perillós. Per què? Perquè està enfocat davant d'una bombolla especulativa impressionant. S'està començant a desfer, i el que queda. Hi ha famílies, però molt angoixades, perquè això de les criptomonedes ha generat addicció als seus fills, els ha captat una secta, i no hi ha manera de desenganxar-se, han deixat els estudis, han deixat tot.
Però no tothom que opera amb criptomonedes.
No, no tothom.
Ho dic perquè jo conec efectivament casos que responen al que dius tu.
Sí, sí.
Però no, home, tampoc no podem estendre no, però la no tothom, sospita però, de que tothom que...
Jo no he dit tothom, però i això. Però si tu agafes el perfil, la immensa majoria són joves, la immensa majoria creuen que guanyaran molts diners i que...
A mi em recorda, jo conec un parell o tres de nanos que fan això,
sí,
que dius tu,
sí, sí.
I em recorden molt a un parell o tres d'amics meus que els agrada jugar a la borsa. Trobo que des del punt de vista... Jo no en tinc ni idea, d'això, Gonzalo, però des del punt de vista de l'observació externa, jo que no peco ni d'una cosa ni de l'altra, em semblen cosins germans,
No, perquè hi ha una diferència. Una empresa que cotitza a borsa guanya uns diners. No totes, però la majoria guanyen.
Sí.
Quin és el valor d'ús del Bitcoin? El valor d'ús del Bitcoin no té.
Yeah.
És que qui t'acceptarà un Bitcoin? Què? El 0,0,01 dels establiments?
Yeah.
El 0,01 de les persones? De moment.
De moment. L'altre dia llegia que els Estats Units ja accepten hipoteques. S'ha assignat una hipoteca amb Bitcoins.
Toni, això és publicitat per sortir en premsa i ja està. Tu creus que una moneda que té tan escàs valor d'ús ha de valdre 64.000 dòlars, com ha arribat a valdre el Bitcoin? Què té més
valor? Especulació.
Però és espectacular. Què té més valor d'ús? El pes argentí, que no és gens prestigiós, o el Bitcoin?
Això estic pensant que podríem fer un cara a cara amb el Víctor Monreal, que el coneixes bé i que ha vingut alguna vegada al programa. És un gran defensor del tema de les criptomonedes, no?
Mira, jo, és que el Víctor Monreal, el problema que tinc és que el conec massa. Perquè li conec des de l'última bombolla immobiliària. Hi ha una frase seva que d'aquestes que han passat a la història
digues.
I que recordo bastant, i que no dic que sé, però que el recordo a classe. Em deia, en mora la nova és tan molt bé invertir en immobles, perquè hi ha prevista que es posi una comissaria dels Mossos. Aquest era el gran argument perquè en mora, invertir en mora la nova. Ni en moren, aquella part, la part de Tortosa i els voltants, es vagin, bueno, encara tenen moltíssims habitatges sense vendre, de l'especulació que va haver sense cap tipus de sentit, perquè no hi ha quasi activitat econòmica, hi ha molt poca, hi ha més emigració que immigració, i de turisme tampoc hi ha. Per tant, però el Víctor Monreal era, bueno... un defensor de mora la nova espectacular. Clar, a partir d'aquí, què en dirà? No, ara sí, ara ve la bona, ara ve la bona.
Per què no? A vegades t'encertes en la vida i a vegades que t'equivoques. No?
Toni, el temps ho dirà, però el que hem estudiat, les bombolles especulatives, i jo m'he passat a la universitat més de 10 anys donant un curs de bombolles especulatives, això és... El que està succeint amb el Bitcoin i altres criptomonedes és exactament el que va succeir amb els tulipans allà per al segle XVII.
Però, sí, el que passa és que hi ha una diferència, no? Segurament, Gonzalo. Estic pensant, per exemple, en l'arribada del metavers. L'altre dia parlàvem sobre aquesta qüestió i això sembla que té poc de... en principi d'especulació, no? En tant en quant el senyor Zuckerberg s'hi ha ficat pel mig i que estem veient com efectivament hi ha molts estudis que indiquen que molta gent comença a tenir... vides digitals que van més enllà de les seves vides i que troben molt atraient, efectivament, instal·lar-se també una part de si mateixos dins aquest àmbit. Si això és així, això pot facilitar, d'alguna manera, transaccions que en aquest cas, probablement, no ho sé, estic fent una pura especulació, això en saps tu molt més que
no,
jo.
No, però mira, això sempre és el mateix, val? Quan tu vegis que el valor de canvi o el valor de mercat està relacionat molt amb el valor d'ús, dius, val, però quan el valor d'ús és pràcticament nul, hi ha que tenir en compte. Escolta, per exemple, tokens no fungibles, val? És a dir,
sí.
Pintures per ordinador, perquè ens entengui tothom. Què? I que han arribat a pagar fins i tot $1,000,000. Jo puc entendre i sé quin és el negoci de l'art, una part del negoci de l'art. Tampoc és que sigui un gran especialista, però una part del negoci de l'art sí que sé. És comprar quadres de pintors que són joves, promeses, i vendre'ls o no, o mantenir-los quan són ja figures.
Això tota la vida, eh?
Val, però això és... El Baron Thyssen era un artista.
Sí, sí, exacte.
Hem fet tot això. Val, però em diràs que una persona que fa quatre garabatos en un token, a partir d'aquí això valdrà d'aquí un temps...
No ho sabem.
El doble, el triple, el quadruple...
No ho sabem.
No el sabem, però sí sabem les possibilitats de que això passi. Baixíssimes.
No ho sabem. És a dir, si ajuntes... Baixíssimes. Quin concepte? Si ajuntes aquest concepte al del metavers del que estàvem parlant, probablement adquireixi una nova dimensió.
Va, te poso un altre
punt. No ho sé, El que dic és que coses que fa uns anys ens semblaven impossibles, a dia d'avui són possibles.
Te poso un altre concepte. I deixa'm que te faci unes preguntes a veure com el valoraries
tu.
Tenim
dos minuts i mig.
Val, això és Glovo. D'acord? Una empresa de repartiment, com moltes altres que hi ha, que porta ja bastants anys, crec que deu portar quasi 7, i que sempre perd diners. I que l'últim any ha perdut més de 400 milions d'euros. Quan pot valdre una empresa com aquesta que cada vegada té més competència?
A mi em sembla que poc.
Doncs més de 2.000 milions d'euros.
Veus? Perquè no sóc economista.
No perquè no siguis economista. És perquè jo crec que hi ha una part de la població, sobretot els inversors, que s'han tornat bojos.
Ja.
Bojos. I estan pagant molts diners per no res.
Ja.
Clar, si el Glovo sap que perfectament només serà rendible si no canvien molt les coses, quan sigui monopolista, és a dir, pràcticament l'únic que faci repartiment a domicili. Això ho té molt difícil, per no dir impossible. Per tant, valorar-la en un moment per més de 2.000 milions d'euros, a mi em sembla una veritable barbaritat.
En fi, el divendres, a 3:15 de la nit...
Sí.
Ens introduirem en l'economia de guerra amb el professor Gonzalo Bernardos, que s'estrena com a presentador de televisió. És en directe, no?
És en directe, sí. És en directe i sense teleprompter.
Ah, bueno, clar. Saps que jo no he treballat mai amb teleprompter?
Ah, no ho sabia.
Mai.
És que com jo he vist a tothom en tele, a tu no t'he vist en tele treballant, però a tothom he vist en tele amb teleprompter...
Tothom? Estic pensant algunes de les persones amb les que treballes. Tu, tothom per teleprompter?
Tothom treballa en teleprompter.
Que fort. Teleprompter, saben vostès què és, no? És com una tele que hi ha sota de la càmera on està escrit tot el que diuen les persones que miren a càmera. En fi, no ho sé.
No, jo els he dit que l'avantatge i el convenient que tenia és que crec que ha de ser una cosa bastant planera, gens rígida.
Quant dura el programa?
Una hora i mitja.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Tu passaràs molt bé.
Oi, Dan, per
tu
mi
serà... passaràs molt bé.
Per mi serà una experiència professional impressionant. Bàrbara.
Estic molt content, eh?
Moltes gràcies, Toni.
Allà estaré veient-te, com sempre. Una abraçada molt gran.
Igualment,
gràcies.
Toni.
Gràcies. Senyors i senyors, que arribem a les 5 de la tarda. Acabo de veure que les tietes ja ens acompanyen. Avui és dijous, és dia de tietes. Fem una pausa, ens posem al dia i tornem de seguida aquí a Radio Estel, aquí al Tot Anirà Bé. Fins ara mateix.